La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Bada Parellada.
8 minuts que passen ara mateix de les 5 de la tarda. Ja ho vam avisar, la setmana passada, que la Food Track passava els dijous. Ada Parellada.
Ah, gràcies.
Què tal?
Molt bon dijous, molt bon dijous. Avui vinc a fer teràpia, ja ho saps. Sí, mira, fa només 2 dies que el programa Sense Ficció de TV3 va emetre un documental dit "No penso tornar a veure mai més".
No penso tornar a veure mai més. I així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca.
Avui cuinaré poc, eh?
Quina bauarra, eh?
Ai, disculpa, que estàvem aquí parlant entre nosaltres.
No,
una bauarra. David Caravent, de Grup Mishima. I és molt escaient aquesta cançó, posant-la en el documental, perquè la seva dona, la seva parella, la Flora Saura, era la conductora d'aquest documental.
Sí, senyora.
I una de les testimonis, d'acord? Jo, la veritat és que m'he llegit la sinopsi i és molt estremidora. Avui, em sap greu, parlo perquè a les xarxes socials, perquè avui no és una cosa de riure, sinó que és una cosa més seriota.
Sí, és seriós, sí.
Sí, és més seriota, però que és molt important, jo penso que per això li vull dedicar la secció. I diu la sinopsi, diu coses com: sabies que l'alcohol és la substància psicoactiva més consumida arreu? Una. Que el seu consum és el que té més impacte a tercers? Tot això ja ho sabem, però val la pena posar-ho...
Recordem-ho, sí.
Que més del 50% de les urgències hospitalàries per consum de drogues són per alcohol?
Dius més del 50%, és una barbaritat, això.
O sigui, hi ha un 50% de les urgències hospitalàries, pam!
Fixa't el que ens podríem estalviar.
Exacte. Que l'edat mitjana de la primera ingesta d'alcohol en els joves se situa als 14 anys.
14 anys.
Mitjana, això vol dir que hi ha nanos que abans... Que de totes les persones que pateixen alcoholisme, només el 8% inicien tractament.
Mare.
I que dels menors d'edat que arriben a urgències per consum d'alcohol, el 60%... Bueno, això, el 60% són noies, això és una cosa pròpia de la genètica. A mi el que més m'impacta de tot plegat és que el seu consum és el que té més impacte a tercers. A mi aquest és un tema...
És brutal, eh?
Em salto la resta de la sinopsi perquè si hi ha algú que li interessa, doncs que consulti
a
la web,
a
TV3 a la carta, jo us animo moltíssim a veure aquest documental. És un tema que ja explicaré una mica més endavant, però que m'afecta a mi personalment i que ja fa temps que ho parlo, però ho torno a parlar perquè em sembla que en parlem prou. I ara deixem aquesta cançó i anem a escoltar-ne una altra, que ja veuràs.
Viva el vino, viva el dinero, viva, viva el amor.
Cançó d'Elvis Presley. Però deixa-la que soni una mica, perquè viva
recordat...
el dinero, viva el vino, el dinero y el amor, perquè són les coses que importen a la vida, lo demás.
Això m'ha recordat un tall que es va fer molt famós, de Mariano Rajoy, que deia allò de "viva el vino". Hi ha un tall molt, molt famós de...
L'Elvis Presley ho diu, viva el vino,
vale?
Perquè en realitat hi ha molts arguments a favor de beure vi, moltíssims. D'entrada, els anem a desgranar, vale? Venim històricament, seguretat alimentària. Sí. Joan, tu ets aquí, jo sóc aquí.
De moment, sí.
Som aquí. Tota aquesta gent és viva.
Sí.
Perquè no han begut aigua.
Ah,
els avantpassats. Perquè han begut vi.
O
cervesa. Sí. És una qüestió de seguretat alimentària, sí. És ancestral. O sigui, les begudes fermentades han salvat la vida de l'espècie, d'acord?
Compte.
És a dir, l'aigua era perillosa, ara no, però l'aigua era perillosa perquè és font de malalties si no es tracta.
No hi ha algun país que no pots has de demanar aigua embotellada, diguem-ne.
Exacte, continua sent igual.
Sí, a l'Índia passa...
Exacte, països doncs, que bueno, que, a veure, els autòctons beuen aigua perquè estan defensats, sí, però nosaltres... o beuen iogurt, no beuen aigua.
Exacte.
Però nosaltres, que som ja bebedors habituals d'aigua, clar, tenim set, volem beure aigua, i ens trobem amb aquest impediment que hem de beure aigua embotellada, perquè si no, pam, 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 caiem com mosques.
Sí, sí, sí.
D'acord? Però és veritat, o sigui, l'aigua és perillosa perquè es fon de malalties, perquè manté les bactèries vives i ens pot matar, de manera que la població, independentment de l'edat que tinguessin, 8, 6, 4 anys o 90, han begut cervesa o vi. Sí, sí, han begut begudes espirituoses o alcohòliques.
Hi ha anys que no escoltava això de begudes espirituoses.
Sí, sí, sovint molt rebaixades, però amb l'alcohol suficient per, fixa't tu, higienitzar. O sigui, l'alcohol higienitza el líquid, d'acord? No pensis pas que és cervesa o vi com els que avui estem acostumats, eh? Tenien, d'entrada, sabors molt diferents, però... sempre, o estaven molt rebaixats, però ja et dic, no hi faltava l'alcohol. Per tant, argument per veure. Un, nosaltres som una societat que hem sobreviscut gràcies a que no hem begut aigua i si hem begut begudes fermentades o amb alcohol que han matat els gèrmens. Vale? Dos, clima i territori. Nano, la nostra tríada mediterrània és blat, vinya i olivera.
Clar, tu diràs.
Blat, vinya i olivera. Què vols que mengem? Pa, vi i oli.
Vull dir... olives, per picar.
No, vull dir que tot... I el nostre greix és l'oli, ja saps que el greix és imprescindible per poder cuinar, no? Són els tres pilars de la nostra cultura. Són tres conreus ben arrelats, molt adaptats al territori, evidentment, i al clima. S'entén, doncs, que la nostra cultura del beure es basi en el vi i no en la Coca-Cola, per exemple. Així és com a Escòcia, que tenen... ajuda'm, Ordi. Doncs, Ordi, beuen whisky.
Sí. Sí, que és molt bo. Val. Jo vaig descobrir a Escòcia un whisky que el fumen.
Sí, tots som una miqueta fumats allà, sí. Els agrada molt el tema.
Amb la terra humida de l'illa Skye, que... i és boníssim.
Boníssims, boníssims. Clar, què passa a Escòcia? Això en parlem un altre dia. A Escòcia fumen, perquè nosaltres assequem, perquè tenim sol. Ells no tenen sol i tenen fum de la llar de foc, i aprofitaven el fum de la llar de foc per fotre allà un peix i es fumava i andando. Vale? Vinga. Tercer argument per veure la mitologia. Hi ha hagut tantes campanyes de comunicació amb el vi i l'alcohol. Ja van començar Dionisios i Bacos. Aquí anem. La mitologia grega ja aquí ho va deixar. I romana, ja són bebedors. Aquests ja ho van facilitar.
I aquí
no?
Té els déus que volen, perquè relacionat amb el vi hi ha Dionisos, Baco i a casa nostra Bertín Osborne.
Exacte. La religió. Mitologia per una banda, religió. El ritus principal de la religió catòlica és la comunió, el cos i la sang de Crist, simbolitzat amb el pàssim i el vi. Tots els monestirs, totes les abadies elaboren vi, cervesa i altres espirituosos. I avui és 27 d'abril, la Verge de Montserrat, Aromes de Montserrat.
Aromes de Montserrat,
per exemple. Sí. Sempre cada monestir té associat el seu licor, etc.
El Chartré, no? És molt conegut, també.
Per què? Perquè qui sabia fermentar i conservar les begudes? Els savis i els poderosos, vale? Tenien bodegues, continua sent ara. Tu, quan vas a un gran ricachó, no t'ensenya el seu celler.
Clar.
Tenir vi, acumular vins.
Mira.
I licors, quan tu pots, bon vi, que costi calés, bon licor, no saps? Senyal de caleró. Per tant, com que tots volem ser rics i poderosos, i volem menjar com els rics i poderosos, que t'ho he explicat mil vegades, doncs no volem beure aigua de l'aixeta, volem beure bons vins, vale? I bons caves. Per tant, tercer argument. Quart. La comunitat. Que som gregaris, ens agrada divertir en comunitat. Des dels albors de la història, des dels primers habitants del planeta, els primers homínids i les primeres agrupacions socials, s'ha buscat maneres de celebrar la vida.
Clar.
Sí. Llavors...
això és així.
Celebrar que estem vius i un dia... però, ostres, un dia, tio, deixa't anar, nassos.
Bon cava.
Allunya't de les responsabilitats avui. Relaxa't. Relaxa't de tota la feina que has de fer, de totes les coses que tens, no sé què. I fes-ho en col·lectivitat. I les tribus, antropològicament, ja ho diuen, busquen mecanismes per aconseguir l'èxtasi social i conjunt, vale? L'eufòria i la comunió, tots junts, saps? Busquen la manera de... Vale. Això s'aconsegueix amb rituals, hi ha gent que canta, hi ha gent que... Bueno, hi ha gospels, hi ha danses, sí. Hi ha danses que t'agafa la cosa,
sí, la
hi
cosa.
Ha xamans que et diuen d'això...
Sí, allò que t'escupen al vi la cara, escolta'm.
Però sempre hi ha una... Sempre hi ha una droga enmig. O sigui, sí. Els opiacis de països, doncs això, sigui la coca,
sí.
O sigui, en el nostre cas, el vi. L'alcohol és una de les drogues més comuns i habituals i és la droga del món occidental. Nosaltres agafem l'èxtasi i en com que és legal, doncs agafem l'èxtasi amb l'alcohol. Per això, beure, fixa't tu, beure alcohol, em refereixo, sí. En comunitat és bien i beure en solitari és mal.
Sí.
Vale? Ho has vist?
Sí, és així.
Dit tot això, aquests són els arguments que consoliden i argumenten que hem de beure perquè és una cosa que ens ha salvat, perquè és del nostre entorn, perquè, ostres, des dels déus Dionisis, dels Grècia, d'això, ens han animat a beure, perquè ens ajuda a esvair-nos, és la nostra manera habitual que tenim de drogar-nos en comunitat.
Sí.
Però ara ja posarem aquesta tercera cançó. Vinga.
Red wine, eh? It's up to you. All I can do, I've left memories won't go. Quin clàssic per allà.
És que ens agrada massa, i sí. Aquest és el problema. Sí. Red wine. Jo cada vegada que dic red wine em fotaria... Beuria una copa de vi, però ho he deixat.
Sí?
Sí. Vull explicar el meu testimoni, perquè a mi en el documental no em van deixar explicar el testimoni, bueno, no em van trucar, no en sabia res, però jo penso...
Perquè no ho sabien.
Jo porto molt temps, sí que... Sí, perquè ho he explicat milions de vegades, perquè jo no me n'amago, jo fa 12 anys que no bec.
Res.
Jo no veig.
Allò per Nadal, res.
Deixa'm explicar-ho i avui faig aquesta...
Va.
Aquesta història pròpia, no? Jo vaig deixar d'arrel després... O sigui, vaig deixar-ho d'arrel després d'una nit de borratxera. Però immensa, eh? O sigui, i era una borratxera injustificada. Jo tinc molt clar aquell dia, el tinc claríssim, perquè era, sé que fa 12 anys, perquè va ser el dia del meu aniversari. No tenia... O sigui, no tenia que veure... No vaig emborratxar perquè fos el meu aniversari. Em vaig emborratxar perquè m'agradava emborratxar-me. O sigui, arribar a la inconsciència. A mi m'agradava això, sí. I ho vaig deixar perquè l'endemà la ressaca va ser monumental.
Tu diràs.
Però sobretot perquè m'havia adonat que la cosa s'estava complicant. La borratxera no era un fet puntual. Dos o tres vegades a la setmana jo agafava borratxeres. Perquè em deixava anar. Perquè sóc una persona molt... molt autoexigent, i llavors això em permetia aquests moments de deixar-me anar, vale? I aquesta, les ressaques eren cada vegada més doloroses i costaven més de superar. Això ja ho sabeu, els que teniu una edat ja ho aneu veient, que cada vegada costa més de superar.
Per què em senyales a mi amb els que teniu una edat?
Una altra cosa que em va decidir deixar de beure és que jo cada dia avançava més l'hora de beure. Un dia em vaig trobar que a la una del migdia ja estava bevent vi, red wine, perquè l'excusa de que vaig a tastar aquest vi ja estava bé.
Patapam.
I per últim jo buscava massa excuses i associava a massa estats d'ànim el consum d'alcohol. És a dir, per relaxar-me, copa, per concentrar-me, copa, per divertir-me, copa, per envalentonar-me, copa, per fer un discurs fluid, per socialitzar, per tastar, qualsevol excusa.
Era bona.
Era bona per vendre una copa. Quan dic una copa, no dic sempre un lingotazo, eh? Potser no, una copa de vi, un mitja cerveseta, Però és que jo, a mi m'agrada tot. M'agrada. M'agrada el xerès, m'agrada el whisky, m'agrada el conyac, m'agrada el vi, m'agrada, i em continua, m'agrada moltíssim, el cava. M'agrada molt el punt que et dona aquella lucidesa, aquella d'això, sí. I m'agrada molt, com t'he dit,
el deixar-te anar.
Sí, la bogeria, la bogeria.
Desinhibir-se,
o sigui, el de posar-me la corbata aquí.
Ara.
I això, sí. Jo m'hi passaria la vida així, saps? Per tant, és el que et dic, que jo ho vaig deixar perquè l'alcohol m'estava donant massa felicitat. I és el que et deia, no? I jo crec que és una... La raó és que són persones que ens exigim molt i sempre estem en tensió. i necessitem aquests moments relaxats, no?
Pot ser, sí.
Però, mira, Joan, deixa'm-ho dir-t'ho. El que em va fer decidir que això era un problema gros és un dia anant pel Raval que vaig veure un sense sostre. I vaig mirar els ulls, i aquell nano era molt jove. I vaig veure, en aquells ulls vaig veure, deixa'm com ho he escrit, que nano anava morrat un tetrabric d'aquests baratos de vi, i li vaig veure la solitud, li vaig veure la baixa autoestima, la violència, el desesper, la desorientació, la deixadesa, tot per una copa mal encaixada. I vaig dir, és que jo puc acabar així. I és molt fàcil que jo acabi com aquest noi.
Això ens ho diu Ferran Busquets tantes vegades quan ve als estudis de Radio Estel, que diu que és tan fàcil passar el llindar.
És tan fàcil. Sí. I jo m'hi vaig veure, vaig dir, és que jo, amb aquesta baixa autoestima que vaig... Perquè l'alcohol el que fa és que quan superes aquest moment d'eufòria a l'endemà tens una baixa autoestima bestial, perquè dius, he tornat a caure, però per què? Però per què? I llavors aquesta autoestima es va llimant i al final és una roda. O sigui, necessites l'alcohol per superar la teva baixa autoestima i l'endemà et castigues perquè perquè ets una merda, saps?
És així.
I així, i al final acabes buscant aquests companys que estan al carrer, que et comprenen, que t'acullen i t'allunyes de la teva família. Perquè és aquest el tema. Com de mal fas a la família?
Allò que deies a tercers, eh?
A tercers. A mi és el tema més gros, o sigui... El millor no és amb la violència aquesta pròpia de, que tots associem als alcohòlics, o a les persones que viuen un procés o un moment d'alcoholisme o que estan borratxos. Vaja, no és això, no és que t'envalentonis, t'enforteixis i et vegis capaç de dir veritats doloroses i pagar a la gent. Si no és per la vergonya que tenen de tu. I llavors t'allunyes perquè ells s'avergonyeixen de tu. I a lo millor no és veritat. No s'avergonyeixen de tu, sinó que tu penses que s'avergonyeixen de tu.
Sí, sí, és així, és així.
I tot plegat és una roda tan complicada que passa aquí dintre el teu cervell que l'únic que fas és evadir-te amb l'alcohol per castigar-te després i tota aquesta història. I va ser aquesta una de les raons. Per això, de les raons principals. Per això vaig dir, prou, jo em proposo una desintoxicació d'un any... I ho vaig complir. Em va costar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Només deia, quan s'acabi aquest
any... No ha de ser fàcil, eh?
Quan acabi aquest any... però no era addicte, eh? Quan acabi aquest any, veuré. I va acabar l'any i vaig dir, no, és que no puc tornar a veure perquè és molt perillós, és molt perillós. Ara visc, he après a viure sense alcohol i així ho continuaré. Per tant, ja no hi penso, perquè ja no veuré mai més, perquè... És veritat que he deixat de ser feliç uns dies, però a moments puntuals, però ara sóc feliç cada dia, que és una cosa que no podia dir abans, veus? No? Llavors, tu em preguntaràs, jo, et va ajudar algú...
Vols que t'ho pregunti?
Sí.
Et va ajudar algú a deixar de veure a la parellada?
No.
No?
No vaig tenir cap ajuda professional o reglada, diguéssim, no? Perquè jo no estava enganxada. Home, sí que vaig tenir un període d'abstinència curt i tal, que vaig superar-ho, doncs, bueno, em fotem-me moltes cerveses sense alcohol, vale? Però el que sí que... vaig buscar alguna estratègia. Per exemple, em vaig refugiar a l'esport.
Mira.
Sí, la natació em va salvar. Jo anava... però com una persona obsessiva a nedar cada dia obligada. Llavors, estava tan baldada la resta del dia que no podia... I dormia com un soc i no trobava.
Jo t'ho vaig dir fora d'antena l'altre dia. Deixa'm-ho compartir amb els oients, ara que parles d'esport. Jo crec que cada parellada, aquella que no la tingui al cap, busqueu la foto d'una de les dues, eh? Cada parellada té una retirada molt forta a Núria Piques.
Ai, sí, però això a mi em fa feliç, eh?
Home, és una de les grans del país.
Home, per mi és un ídol.
Sí.
Amb tots els sentits, eh?
Ho té tot.
Ho té tot, gràcies.
No, bueno.
Bueno, doncs on érem? Això. Però t'haig de dir que no vaig tenir cap ajuda professional, però que no vaig tenir cap ajuda social, d'acord? ¿Vale? Perquè vivim en un món on el prestigi de l'alcohol està molt arrelat, d'acord? Per tant... I no és només el prestigi d'alcohol, ja ho explicava al principi, és allò de la comunitat que s'eleva conjuntament per assolir l'èxtasi. Llavors, la comunitat necessita que tu beguis perquè et trobis igual que ells.
Sí, eh?
I per això t'obliguen, t'inciten, t'animen, i deixa'm-ho dir una altra vegada, i t'obliguen a beure, d'acord? ¿Vale? Perquè així tots estem eufòrics de la mateixa manera. De manera que cada vegada que t'ofereixen alcohol i és constant, mm-hmm, i tu el rebutges, et preguntes si passa alguna cosa.
Però és un clàssic, això, eh?
Sí.
Què vols beure? No, no, res, jo faig una aigua amb una Coca-Cola.
Però això, hi ha molta gent que no beu, però dissimula.
I et miren estrany.
És com els orgasmes, la gent dissimula per estar igual. Doncs
exactament
hi ha
igual.
Molta gent que no beu, però dissimula, perquè no li pregunten. Però no beu perquè hagin patit, com és el meu cas, una prèvia...
Sí,
eh? Una problemàtica prèvia, no? Un moment problemàtic previ. No beuen perquè no els agrada. I fan veure que beuen, i demanen una tònica, i diuen que és un gin tònic, mm, i diuen mentides per no sentir-se tota l'estona qüestionats.
És que
això és
sentit,
molt fort.
Jo m'he sentit malament durant molts anys amb la colla d'amics, perquè a mi una cervesa em dura molt. Però perquè m'agrada que em duri molt. I clar, no és qüestió de fotre's una cervesa cada 3 minuts. Saps el que et vull dir? I sí, la gent em mirava malament, tu.
Llavors, què passa? Si tu et pregunten per què no hi veus? Tu pots tenir tres respostes possibles.
Mira.
Jo en tinc una que dic, és que jo era alcohòlica i ho vaig haver de deixar. Que, bueno, és que una mica era veritat.
Sí, sí.
Tu dius això i de seguida fan... Ai,
ui, perdó.
Això fa això.
Incomoda,
Incomoda moltíssim. Llavors, canviant de tema, no t'insisteixen gaire més, perquè fa molta angúnia.
Mm.
Ara, si tu ets un sincer, dius que no m'agrada...
Ui.
Això és que ho has provat poc, tio.
No has trobat la teva beguda.
No has trobat... prova-ho. És impossible que no t'agradi tot l'alcohol. Segurament ja veuràs els aromes de Montserrat. Comença amb els aromes,
eh?
Insisteix, que ja veuràs com t'acabarà agradant.
Sí.
Un altre.
Va.
Mira, ho he deixat una temporada perquè ara just doncs, no em trobo massa bé i tal. Ja ho deixaràs demà, tio, que avui és Sant Joan.
Sí. Oh,
que avui celebrem els teus 30, tio, va. O que avui...
Hi ha una cosa, Ada... Mira, deixa-m'ho dir, també.
Ha guanyat el Girona.
Que encara...
Com no vols...
És veritat.
No, com no vols celebrar que ha guanyat el Girona,
ara.
Tio? Va, una cervesa, hosti, només... Ja demà.
Hi ha una cosa que em molesta molt més, jo diria que és el que em molesta més i que només us passa a les dones. Que és allò del... No, jo no vull beure alcohol. I que algú et miri i et digui... que m'has de dir alguna cosa. Oh! Em molesta moltíssim, això. No hi ha comentari més masclista que aquest, trobo.
I després hi ha una altra estratègia que fa servir molta gent. Estic amb antibiòtics. Porta'm antibiòtics 10 anys.
Igual.
Tota la vida amb antibiòtics. Vinga, va, acabem ja. Tinc un minut per dir què és el que jo critico, vale?
Som-hi.
Aquest prestigi social que et deia, que el trobo molt perillós...
Mm.
Fixa't tu que el gust de l'alcohol no és agradable. La primera cervesa que et vas beure...
Res, no em va agradar gens, si ja t'ho dic
no,
ara.
I llavors no. Com és? Doncs mira, que al final, com passa amb tots els aliments, la repetició és el que et fa que t'agradin les coses. Això passa fins i tot amb la música,
sí,
amb la moda. Per exemple, a mi abans no m'agradava això, bueno, jo ara perquè sóc molt vella, però jo què sé. I a base de beure, doncs et va agradant, no? Per tant, la repetició és fonamental a l'acceptació de gustos.
Mm.
I per què ho repetim tant? Doncs perquè volem ser acceptats en un grup que beu alcohol. I volem
és
ser
així, de bèstia,
part d'aquest... Sí! Volem sentir-nos que pertanyem a aquest grup i aquest grup, a més, és un grup prescriptor.
Mm-hmm.
És els influencers,
clar,
saps? A base d'insistir. I la influència, mm-hmm, del grup, o sigui, insistir. In, estàs in.
Clar.
I estàs
això
in,
va així.
Vale? Jo que el que critico és la instrumentalització de l'alcohol. El fet que et faci servir, que es faci servir per divertir-se,
mm-hmm,
i que sense alcohol sigui impossible la diversió.
Mentida.
Una mica cert.
Sí?
Sí, home, jo m'he avorrit molt,
sí?
A les nits, molt. Jo m'avorreixo a les nits. Per mi és impossible la diversió nocturna durant molta estona. Jo tinc son.
No, és moment puntual.
I menys... jo la nit... No la vull perdre. Jo, és que ja ho he fet tota la nit. El tercer ball dic, tios, podem anar cap a casa? Ja he ballat tres cançons,
així,
ja està. Vull dir, acabo la festa ràpid.
És així.
Home, amb alcohol durava fins a 7 del matí i ara jo a quarts d'una ja dic, puc anar a casa ja?
Sí.
Puc anar a casa?
Sí, sí, sí.
Jo ara sóc diurna, molt diurna. O sigui, jo a les 7 del matí, hola, què tal? Com esteu, amics? Tot. Anem a ballar, anem a pujar muntanyes i a la nit... tinc son. No t'ho interessa perdre la nit, perquè la nit és aquell moment de l'eufòria que et dic, i com que no la tinc, doncs fora. Jo penso, què hem de fer? No he vingut aquí a explicar el meu drama, una mica sí.
Una mica sí.
He vingut aquí a criticar alguna cosa, també,
sí,
però penso que nosaltres no podem carregar-nos-ho tot. Jo penso que no ens podem carregar O sigui, anem a positivar-ho. No ens podem carregar mil·lennis d'història i de cultura.
Clar.
Oi que no?
No, home, no.
No ens podem carregar un conreu arrelat, que a més forma part del nostre paisatge.
Tampoc.
Però el més important és que no ens podem carregar una indústria importantíssima, que és fonamental en el nostre país i que va més enllà dels vins, els surers, els vídeos, o sigui, totes les indústries que envolten aquesta indústria.
Sí, senyor.
Val. Per tant, alerta, poca broma. Jo penso que hem de retornar a la cultura del vi. A la cultura del vi, vale?
Sí, senyora.
A gaudir del seu gust. Beure'n puntualment i amb moderació, si us plau. I el més important, retardar, si us plau, l'edat de consum d'alcohol al màxim. No animar a joves ni a nens a beure'n, per favor. Jo ho he viscut al restaurant.
Sí?
Va, molts pares animant els joves. Va, que avui és un dia especial per l'àvia, la primera copa de... Sí, no cal. Deixa'l, per favor.
Saps, hi havia el cava aquell per nens. No, ara no me'n recordaré el nom.
I sobretot, us ho prego molt.
Mercè Mondelo, que m'ho recorda. El Champi, es deia? Espera't. Com era?
Champín.
El Champín, eh?
Champín. I sobretot, us ho prego, estigmatitzem les borratxeres.
Sempre.
Estigmatitzem-les. No les estem estigmatitzant, les estem celebrant. Tan divertit. Estava com una cuva. Hosti, és que és un catxondo. No, estigmatitzem
fatal.
Les borratxeres, per favor, que fan molt mal i acaben molt malament. I los días de vinos, las noches alegres, mañanas tristes... És una dita, un refrany, en aquest cas castellà, que crec que ens hem de tatuar.
Doncs mira, ho farem.
Estigmatitzem les borratxeres, fan molt mal al cervell. Jo m'he regenerat, eh?
Sí?
Sí. Deixa'm-ho dir. M'he regenerat. Imagina com era abans.
Ara, Parellada, si el que hem de fer és beure menys i menjar millor, la Sembroniana. Moltíssimes gràcies, com sempre. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:45 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
35 minuts que passen de les 5 de la tarda. Ho hem de fer una mica rapidet avui, que tenim poc temps, però això sí, saludem, com sempre, com cada dijous, a Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI i creador de contingut a Twitch i a YouTube. Rafa Laguna, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Anem amb pressa avui?
Una miqueta. Avui anem amb presses.
Doncs comencem. Jo tenia aquí un guió bastant gran, però bueno. Avui us voldria parlar del joc de rol, o RPG,
Val.
Que són jocs basats en els jocs de rol de taula, que són jocs que es juguen amb paper i llapis moltes vegades,
sí.
Que són jocs on tu has d'actuar, has d'encarnar un personatge que té unes característiques predefinides, ja sigui pel propi joc o pel màster, és a dir, per la persona que crea la partida que fa de director,
sí.
I aquests jocs també tenen doncs, molt d'atzar. Són jocs en els quals doncs, has d'utilitzar daus per saber què és el que succeirà en una batalla o una decisió concreta. Els jocs de taula, en aquest cas, potencien molt les habilitats com la improvisació, la interpretació, el joc en equip i la gestió de conflictes. I encara que sigui estrany, també les matemàtiques, perquè has d'anar calculant què succeirà si guanyes o perds, si surt una tirada bona o dolenta. De fet, s'utilitza l'estructura dels jocs de rol en molts jocs que se'n diuen jocs seriosos, aquests jocs on has d'interpretar, que has de fer doncs, per entrenar-te una feina concreta. En el cas dels jocs de consoles o de PC, els més jocs de computació, els jocs de als videojocs, doncs tenim totes les avantatges del joc de rol, però en aquest cas la part d'interpretació es perd una mica, perquè clar, al final tu jugues a un personatge que ja està predefinit pel joc, clar, que té la seva personalitat i que fa doncs, les accions que la història...
Escolta, Rafa, quins són els jocs que, els videojocs que ens portes avui passant aquest format de rol de sobretaula, diguem-ho així, al format de videojoc?
Doncs mira, els jocs que, de què avui parlarem, parlarem de FreeDroid. FreeDroid RPG és un joc gratuït, bueno, és un joc open source, és lliure. A vegades us porto aquí jocs que podeu jugar i mirar com estan fets, modificar-los i tot això. És un joc que podeu trobar a la seva web, freedroid.org, o també a Steam, vale? És a dir, és per PC. És un joc molt senzill, és un joc doncs, bastant clàssic en l'estructura dels jocs de rol, i que si voleu introduir-vos i no mai heu provat un joc de rol, pot ser bona idea utilitzar aquest que gratuïtament doncs, i podeu fer unes partides. Després, l'altre joc, Paper Mario. Paper Mario no és exactament un joc de rol, però et pot introduir a les, diguem-ne, a les mecàniques d'un joc de rol, i és un joc per totes les edats, és per tota la família, i bueno, és per consoles de Nintendo, Nintendo Switch en aquest cas, òbviament, ara estem parlant de les consoles actuals i que Nintendo Switch, però també les podeu trobar en consoles més antigues com la Wii. Si teniu la Wii, hi ha un Paper Mario que, bueno, crec que va ser, no, primer va ser per Nintendo 64, però podeu trobar per la Nintendo Wii. Continuem amb els jocs. Bueno, aquest, com he dit, el Paper Mario és només per Nintendo Switch. Child of Light és un joc preciós a nivell estètic, és brutal. Va sortir fa uns anys, va sorprendre bastant perquè Ubisoft va apostar per un tipus de joc que no era habitual a la seva llibreria de jocs. És un joc doncs, molt clàssic, amb un estil d'artístic que és com si fos pintat amb aquarel·les, i doncs, bueno, doncs, ara no me recordo exactament de què era la història, però en definitiva és un joc clàssic de fantasia i aventures que si també, si teniu l'oportunitat, us recomanaria que el provau. És per PC, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Android i iOS, així que gairebé no hi ha cap excusa per provar-ho, vale? Doncs després, déu-n'hi-do. Després tenim un joc o un parell de jocs, perquè són l'1 i el 2, que se'n diu Costume Quest. Són jocs de... és un joc de rol per PC, Xbox, PlayStation, Android i iOS també, que doncs, la idea és que tu encarnes a uns nens o un grup de nens, perquè moltes vegades als jocs de rol portes diversos personatges o només un. Encarnes a diferents nens que la gràcia és que tot succeeix a Halloween, i els nens doncs, van vivint aventures i es van transformant en els seus... quan tenen que resoldre alguna cosa o tenen que alguna petita batalla o el que sigui, es transformen en els personatges que es porten la disfressa. És molt divertit, és molt senzill i, com a dic, també està per totes les plataformes, així que no hi ha gairebé cap excusa per no provar-lo. Després, penúltim, perquè ara parlaré ràpid d'aquest, no fa falta presentació, Pokémon. Pokémon és un dels jocs RPG per excel·lència, encara que les mecàniques de les RPGs en Pokémon són molt, no diré diluïdes, però sí molt ben sintetitzades, de tal manera que tot va passant molt fluidament. Aquí també trobareu les coses bàsiques d'un joc d'aquest tipus, com per exemple que els personatges, o millor dit, els Pokémon van evolucionant, una cosa típica dels jocs de rol, que els personatges evolucionin, i doncs, bueno, batalles, i jo crec que Pokémon és de sobres conegut, però el que no és tan conegut i que m'agradaria parlar ràpidament és Temtem, que és el Pokémon espanyol. Fa uns anys, fa poc, realment, van uns espanyols, un equip espanyol, que ara no me'n recordo com se diu, el Crema Studios, no me'n recordava, ja es conec, van fer un Pokémon online, és a dir, és un joc que no jugues sol, jugues online amb altres persones, i no diré, a veure, és Pokémon, però no és Pokémon. No es pot dir que sigui un Pokémon, perquè això seria trencar copyright. Però està totalment inspirat en com funciona el Pokémon. Tu portes doncs això, unes bèsties que les utilitzes per competir amb altres persones i, bueno, doncs, mecàniques de Pokémon totalment, i com dic, online, i amb una estètica molt divertida. Aquest joc és per PC, per cert.
Doncs tots aquests jocs que ens ha recomanat a Rafa Laguna i que val molt la pena, tranquil, Rafa, que la propera setmana tindrem més temps, segur. Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube, busqueu-lo amb l'arroba Rafa Laguna, que també val molt la pena veure tots els seus continguts. Rafa, com sempre, un plaer, que vagi molt bé, una abraçada ben gran.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Sostenibilitat i música, amb Baixa Miró.
Com m'agrada aquest moment, com m'agrada aquest moment. Mira, mira, el farem avui, no sé com el farem. Somriure més bonic de Catalunya! Què tal?
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí una altra vegada, cada dijous.
Com anà aquest Sant Jordi?
Bé, molt tranquil·let, perquè com que no tenia llibre, doncs vaig gaudir del Sant Jordi,
aquest que
és molt important.
Aquest any no tenies llibre.
Sí.
Que ens hauràs de dir alguna cosa properament. Què hi haurà?
Algun dia, jo crec que sí. Ben aviat, si ja ho tenim una miqueta més embastat.
Jo soc periodista a les 24 hores.
Ja ho veig, ja, no? Traure...
Va, de què et parles avui?
Escolta, doncs, vinc, avui parlo d'una cosa molt xula, que és parlem una mica de decoració i de, sobretot, com el reciclatge, no?, que ens dona aquest projecte tan fantàstic que avui ens presenta aquesta gran dona amb aquesta música.
Són bones les músiques que ens portes, tu.
Oh. Hem de recordar que tenim un Spotify amb la nostra llista.
Sí, senyora. Sí, senyora. Recordeu que tenim a Spotify una llista de sostenibilitat i música de Ràdio Estel que ens proposa Aixa Miró i tots els seus convidats i que l'escolteu perquè és meravellosa. És meravellosa.
Avui tenim amb nosaltres, Joan, a la Lucía Bruni, que és aquesta noia italiana de naixement, en el seu país natal va formar-se en Belles Arts, i el 2005 va venir cap a Barcelona i va cursar el màster d'Art i Arquitectura i Espai Efímer a la Universitat Politècnica de Catalunya. També va fer una tesi molt xula que diu un poco más allá de la botella de vidrio. O sigui, una tesi que deu donar molt de sí, perquè el 2006 va rebre el premi i la medalla ADI. El 2006 també es va formar en tècniques de manipulació del vidre a l'Escola Fundació Centre del Vidre a Barcelona. I ja el 2008-2009 es va formar en disseny cursant el màster de disseny a la ESAVA, i avui ens ve a parlar d'un projecte preciós que es diu Lucirmas, que és un atelier contemporani de reciclatge, no?, d'aquest bit del vidre, i que segurament ara seguidament ens explicarà. Molt bona tarda, Lucía, com estàs?
Hola, muy buenas tardes, muy bien.
¿Cómo va todo bien? Sí que te pillamos ahí con una reunión, ya, justo. Oye, Lucía, ¿cómo te defines tú?
Yo, mira, siempre tengo un poco este tema porque soy entre artesana, diseñadora, creadora, bueno, quizás como no... Es un poco complicado poner solo una etiqueta, bueno, y entonces soy como un poco una mezcla de todas estas cosas, yo creo.
Lucía, ¿qué es para ti la sostenibilidad? ¿Tú qué trabajas en esto?
Bueno, la sostenibilidad, en mi caso, ha sido algo que he mamado desde pequeña, porque mis padres son biólogos y a mis hermanos y a mí nos han siempre como un poco educado sobre el tema de la sostenibilidad. Ahora es un tema que, por suerte, ya está mucho más presente y la gente está mucho más atenta, ¿no?, a este tema. Pero como que yo le he mamado un poco de pequeña, es como algo que con el cual he crecido, ¿no? Una forma de respeto para lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no?
Y tanto.
Lucía, buenas tardes. Yo te querría preguntar si tienes la percepción que somos una sociedad recicladora.
Bueno, nos queda mucho camino, pero bastante. Además, aquí en España, bueno, yo soy italiana y en Italia más o menos es lo mismo. En los países del norte ya están mucho más avanzados en este tema. Nosotros aún estamos en una fase de aprender cómo se hacen bien las cosas, yo creo, ¿no? Pero lo bueno es que hemos empezado un camino, entonces ojalá que podamos como integrarlo y que hablar de sostenibilidad no sea hablar de algo fuera de lo común, sino que sea un hábito, ¿no?, cotidiano y no sea algo como afuera de lo que tendría que ser, ¿no? Tendría que ser la normalidad, digamos.
Hiciste una tesis con el título Más allá de la botella de vidrio. ¿Qué hay más allá de la botella de vidrio?
Bueno, esta fue una tesis que hice y que justo a raíz de esta tesis luego se desarrolló lo que es ahora mi trabajo. Y es esto, ¿no? Buscar objetos que están como escondidos adentro de una botella. Un poco el reto de esta tesis fue elegir una botella que tenía siempre la misma forma y un vidrio transparente y trabajar mucho el tema del diseño, el tema de crear piezas que fueran funcionales, también con la idea, ¿no?, que los objetos que se creaban reutilizando botellas podrían ser útiles y entonces tener quizás también una vida más larga, ¿no? Y todo eso siempre a través como de un proceso artesanal en el cual al final las piezas acaban siendo un producto artesanal casi, sí, digamos, entre comillas, único, pero donde se pueda percibir también esta parte, ¿no?, de, uh-huh, de volver un poco
a raíz de esto también nació cuidado. ¿A raíz de esto nació Lucir Más?
Sí. Yo, bueno, un poco como has contado, yo estudié Bellas Artes, tenía en Italia un proyecto de escenografía con otro chico y quise dar un cambio, un poco una vuelta y hacer una experiencia en el extranjero. Y a raíz de esta tesis, que la realicé en el máster que me llevó a Barcelona, al final fue como la semilla desde la cual luego se ha ido como generando y gestando el proyecto, en Lucir Más, lo que es ahora mi trabajo.
Ahora estábamos con Joan mirando tu super página web, que a mí me encanta. Yo es que te descubrí hace un tiempo. Cuéntanos cómo confeccionas, ¿no?, estos diseños tan especiales y tan maravillosos.
Bueno, el tema un poco es esto, crear productos que sean funcionales, pero que al mismo tiempo también sean bellos, ¿no? Objetos que tengan un valor. Yo cuido mucho los acabados y entonces también la idea de que si tienes un objeto que tiene valor, tú también lo vas a cuidar más, entonces también como que pueda tener una vida más larga, porque aprecias también el trabajo manual que hay detrás. Uh-huh. Siempre voy, cuando hago diseños, los diseños siempre me fijo muchísimo en mi materia prima, que son las botellas. Uh-huh. Lo que hago yo se llama upcycling, que es una forma de reciclar, que se llama también reciclaje creativo. Uh-huh. Y en mi caso la materia prima son las botellas, más que el vidrio en sí, ¿sabes? Entonces es mirar la forma de la botella, mirar el color del vidrio y a partir de ahí buscar diseños en el cual luzcan lo máximo posible las características de las botellas que voy a utilizar.
Ahora estábamos mirando con Asha, como te decía, tu página web, lucirmas.com. Claro, yo le comentaba el otro día a Asha, ya sabía yo que me sonaba de algo, le comentaba el otro día a Asha cuando nos anunciaba, hablaremos de vidrio, de cristal, y de una persona que es Lucía, que hace pues este cristal sostenible y lo recicla y hace nuevas formas, ¿no? Y yo le decía a Asha, ostras, es que yo soy un fanático de los vasos. A mí los vasos me encantan. I de veritat, això, hi ha unes formes...
És que són preciosos, són
meravelloses.
Imagineu, els nostres oients que sabran, no?, que els gots de la Lucía estan a restaurants tan macos i meravellosos com el celler de Can Roca, a l'Hotel Mandarín...
Wow.
O sigui, aquests dissenys són tan preciosos que estan en aquells llocs. Com t'has anat fent poc a poc camí, Lucía?
Bueno, ha sido un camino bastante largo porque el proyecto empezó, la marca la lancé, digamos, en 2006 y entonces cuando empecé, bueno, he tenido bastante trabajo un poco de educar, entre comillas, que la gente entendiera lo que quería hacer. Y al principio no ha sido todo tan fácil, digamos.
Ya me imagino, ya.
Pero bueno, yo creo que como que he apostado siempre por la calidad y he apostado también, mi proyecto como lo tenía muy claro, en el momento en el cual he conseguido darle visibilidad a través de notas de prensa, también trabajamos con blogs internacionales, empezando a ganar algún premio. Entonces, todo esto como ayuda como a que llegue
a más gente.
A los contactos correctos, digamos. Bueno, todos son contactos correctos, ¿eh? La verdad que a mí me gusta muchísimo también trabajar con pequeños restaurantes. Me gusta también esta dimensión como más de tú a tú, ¿eh? Los grandes nombres te dan a veces la posibilidad de tener proyectos
ahora le estaba
especiales
hablando.
Y así, pero a mí me gusta siempre también hablar también de todos los pequeños restaurantes que incluso apostaron para mí cuando yo acababa de empezar, ¿sabes? Uh-huh.
Pues ahora justo le estaba hablando de ti a Ada Paralada, que ha salido y le contaba pues tu gran proyecto. Oye, una cosita, para la gente que quiera aprender un poquito, ¿tienes unos talleres maravillosos?
Sí, yo hago un workshop, está enfocado en la idea que tú puedas tener la experiencia de venir a transformar en unas botellas. Entonces, venir quizás con un par de botellas que quizás para ti son importantes, que has celebrado algo con ellas y quieres reutilizarlas, como para transformarlos en vasos y seguir celebrando. O si no, también puedo, siempre yo tengo botellas disponibles. Y es la idea esta, de que la gente pueda un poco vivir esta experiencia. De hecho, ha venido gente de todo tipo, de gente que no tiene ninguna experiencia con el trabajo manual en vidrio, porque justo la intención es esta. Y es muy bonito porque la gente sale del taller y entiende como un poco esto, ¿no? De la idea de transformar las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Y luego me escriben o me llaman y me dicen, es que a raíz de tu taller he visto esta cosa en casa y me ha dado ganas de transformarla y la he aprovechado y se ha transformado en esto. Entonces, es muy bonito esto. A mí me gusta mucho esta parte.
Lucía, ahora hablábamos mucho de los vasos, pero para cualquier oyente que quiera entrar en tu web, que son www.lucirmas.com, verá que no hay solo vasos, ¿eh? Haces vasos, haces jarrones, haces bandejas, haces bandejas de sobremesa, digamos, ¿no? Para cortar cosas. Haces un montón de cosas.
Sí. El vaso, digamos, que es un básico. Y pero claro, la idea es como que crear todo un mundo, ¿no? Todo un mundo alrededor de reutilizar botellas de vino o envases. Sí.
Son estas hay nuevas vidas, ¿no? De que le das al cristal, ¿no? Un poco.
¿Cómo?
Que es esta nueva vida que le das, ¿no? A la botella.
Sí. Entonces, como si es como es un poco como un pequeño mundo, digamos, no sé cómo explicar.
Lucía, ahora que ya para terminar, ¿cuáles son tus proyectos de este año?
Mis proyectos de este año son, yo estoy trabajando ahora en el último año, bueno, le había empezado ya hace tiempo, pero ahora como que le estoy dedicando mucho más atención a esto. Estoy trabajando también con otros materiales, colaborando con otros artesanos y me gustan mucho estas sinergias. Por ejemplo, para el mandarín oriental o para Negresco Princess hemos diseñado piezas donde hemos utilizado tanto madera como vidrio y donde los dos materiales se van complementando, donde no llega un material, llega el otro. Entonces, estoy trabajando mucho en este sentido y también estoy también diseñando piezas únicas y nuevos diseños hechos a medida para los clientes.
¿Todo esto que lo podremos ver en tu web, Lucía?
Sí, en mi web y en mi Instagram. En mi Instagram siempre es como un poco más un diario, ¿no? De las cosas que pasan, es mucho más inmediato, creo. Y ahí es como más fácil, ¿no? Estar al día sobre lo que pasa en el taller.
Tanto. Oye, ha sido un placer tenerte, Lucía, aquí y oírte, tu
Muchísimas
historia.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Y animarte a seguir, ¿eh?
Sí. Sí. No, es que ya no lo suelto.
Lucía Bruni, muchísimas gracias. Un placer muy grande. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Adiós.
Sí. Natasha Miró, també moltíssimes gràcies per portar-nos aquests temes que val tant la pena escoltar. De veritat, és una preciositat, eh? Jo ara, quan acabem programa, navegaré per aquesta pàgina web, perquè és...
Sé que t'agradaria, ho sabia, ho sabia.
Molt, 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 de veritat que jo tinc... Jo et vaig dir, tinc dos, no sé si fetitxes, però tinc fixació en dues coses. Una són els gots de vidre, m'agraden molt els gots diferents de vidre, i la segona, no sé per què, els tamborets.
Ah,
m'agraden molt els tamborets.
Doncs a veure si
tamboret
trobo algun...
Que veig, tamboret algun que vull.
Tamboret reciclable.
Segur que hi ha tamborets sostenibles. Mira,
segur,
et poso deures.
Buscaré, va.
Això no ho comento normalment, però ja t'ho vaig fer la setmana passada i li vaig trobar el gustillo amb això. Què, la setmana vinent, què?
Ostres, la setmana vinent encara no tenim tancat.
Val, no et
però
trobo.
Però estem allà, allà, allà.
Estem allà, allà, eh? Allà. I segur que és sostenible segur, i segur que ve música. Per tant, valdrà molt la pena. Això, Miró, com sempre, un plaer molt gran. Que vagi molt bé. Una abraçada.